L'informatiu del migdia.
Esquerra Republicana lliura el Premi als Valors Republicans i l'onzena beca Oriol Papell. És dilluns 8 de juny, en un acte que es va fer ahir diumenge als Jardins del Palau Tolrà, la llevadora Maria Alió i l'atleta Gina Torres van rebre les corresponents distincions. De seguida us informem abans altres titulars. Acaba la desena edició del Corretapa amb gran ambient al carrer durant els 4 dies que ha durat la iniciativa gastronòmica. I en esport, jornades d'ascensos i descensos a l'esport castellarenc. I la previsió meteorològica, sol radiant durant tot el dia, amb temperatures que s'enfilaran fins als 28 graus a primera hora de la tarda. Comencem. La secció local d'Esquerra Republicana va concedir diumenge el Premi als Valors Republicans a la llevadora i infermera Maria Alió i Font i l'onzena beca Oriol Papell a l'atleta i actualment estudiant del grau de Podologia de la Universitat de Barcelona, Gina Torres. L'acte es va fer als Jardins del Palau Tolrà amb una assistència d'una setantena de persones entre representants locals d'Esquerra Republicana, membres de la secció local, militants, simpatitzants, veïns i veïnes del municipi, juntament amb familiars de les dues persones reconegudes, a més del vicesecretari general de Comunicació d'Esquerra, Isaac Albert. El vicesecretari de Comunicació d'ERC va afegir en el seu discurs que els valors republicans no són paraules abstractes i no els té en exclusiva Esquerra Republicana, sinó que són actituds quotidianes, servir als altres i intentar posar el bé comú per damunt d'interessos particulars. En aquest sentit, va reconèixer Maria Alió com una d'aquelles persones que construeix comunitat, cuida la vida sense deixar ningú enrere. La regidora i secretària de Feminisme de la secció local d'Esquerra Republicana, Susan Galí, va afegir que amb l'acte reconeix no només una professió i una trajectòria, sinó una manera de cuidar. I es va referir a Alió com un referent de lluita, resiliència i compromís. Segons càlculs d'Esquerra Republicana, Alió ha assistit uns 2.000 parts al llarg de la seva trajectòria professional. L'homenatjada ha agraït o va agrair el reconeixement, tot i que va admetre que mai hagués sospitat aquest reconeixement.
Trobo que és una cosa bona, tot i que mai ho haguera sospitat o esperat, perquè la feina meva és com de qualsevol altra llevadora, que hem passem coses de moments molt macos i d'altres que, pues, que passem, ho passem malament, o bé ho passàvem, vaja, perquè abans els parts també es feien molt a domicili perquè tampoc hi havia llits per anar i ens ho passàvem apurat mentre no s'acabava. Però contenta de la feina. Sí, perquè abans hi havia molta gent, moltes dones que parien, ara no tantes. Però fèiem molts parts cada mes i a més treballàvem a la clínica i a més fèiem urgències que ens havíem de combinar sempre, que si una marxava l'altra s'hi havia de posar, vull dir que era una feina de l'equip de les llevadores.
La marxadora castellarenca i estudiant del grau de Podologia a la Universitat de Barcelona, Gina Torres, va aconseguir l'onzena beca Oriol, dotada amb 2.000 euros, que es finança amb una aportació del sou dels quatre regidors republicans que formen part del consistori. L'estudiant va precisar a què es destinarà l'ajut de la beca.
Bàsicament, jo vaig a la universitat i llavors una part anirà als trajectes que faig de casa a la universitat, al transport públic, i després també destinaré una part perquè, com que faig estades amb l'altitud, en alçada a Font Romeu, doncs també tema d'allotjament i pagar el car de Font Romeu i tot, em servirà molt perquè tinc justament un mundial d'aquí al mes d'agost i doncs per preparar-me, que pujaré d'aquí un meset més o menys.
Enguany el jurat ha tingut difícil la tria entre els diferents finalistes i Torres va voler deixar clar en el seu discurs d'agraïment que li ha fet molta il·lusió rebre aquest premi. Va haver de presentar un currículum, escrits de persones autoritzades i superar una entrevista.
Jo vaig haver de fer com un currículum i després demanaven també un text d'algun professor de la universitat, del tema acadèmic, en aquest cas, i després un altre pues, explicant el tema esportiu, que va ser un entrenador que va fer també un escrit. I doncs va servir perquè jo pogués ser una de les 5 finalistes i després quan vaig anar a fer l'entrevista aquí al Mirador, doncs també va servir doncs, per acabar de definir doncs, si guanyaria o no, suposo.
L'acte va acabar amb una actuació artística a càrrec de Lola Coma, una de les beneficiàries de l'edició anterior de la beca Oriol Papell, i amb un petit refrigeri.
L'informatiu del migdia.
Dissabte va finalitzar la 10a edició del Corretapa. A falta de saber el nombre total d'etapes servides, es pot dir que aquesta iniciativa ha estat un èxit, més tenint en compte que dijous, el segon dia en què es posava en marxa aquesta iniciativa, va ploure i va fer que molta gent no sortís a tastar les tapes. Aquesta és la valoració que fa el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Rubén Peñalver, del Corretapa.
Doncs la valoració d'aquesta 10a edició del Corretapa és molt positiva. Durant els 4 dies hem vist molt ambient als carrers, ha estat una gran resposta de la ciutadania, com és habitual. I també la qualitat dels 36 establiments participants en les seves elaboracions. Creiem que el 10 aniversari ha estat un èxit i confirma que el Corretapa és una iniciativa plenament consolidada en el nostre municipi. I aprofito per agrair la implicació dels restauradors i de totes les persones que han participat en aquesta edició.
El Premi Popular 2026, atorgat per la ciutadania a través del seu vot a les butlletes, el Premi del Jurat a la millor tapa salada 2026 i el Premi del Jurat a la millor tapa dolça 2026, es donaran a conèixer en un acte a la Terrassa del Mirador el 17 de juny, dimecres de la setmana que ve, a partir de les 7 del vespre. A més, també es donarà a conèixer el Premi d'Àpat per a dues persones, valorat en 60 euros en qualsevol dels establiments col·laboradors del Corretapa, que se sortejarà entre tots els que han depositat les seves butlletes.
L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, jornades d'ascensos i descensos a l'esport castellarenc. Albert Sant Andrés.
Així és, Jordi. Aquest cap de setmana ha estat en exclusiva per la jornada d'ascensos i descensos, on la permanència del sènior A del vòlei castellà ha estat la nota més positiva. També, però, han hagut d'altres resultats positius en esports com el futbol sala o l'hoquei. Comencem parlant del vòlei i de la permanència del primer equip femení. Les d'Arnau Pérez van aconseguir mantenir-se segona catalana amb una victòria, i una derrota al tie-break. Aquests punts els van ser suficients per aconseguir acabar primeres de grup i mantenir-se una temporada més a segona catalana. Així ho explica el seu tècnic Arnau Pérez.
Doncs el primer partit, que era contra un rival de tercera, el vam guanyar 3-2 i ens en vam emportar 2 punts. El segon partit, que era contra un rival de segona, ens en vam emportar els 3 punts perquè vam guanyar 3-1. I l'últim partit el vam perdre 3-2, molt ajustat, 17-19, al tie-break. I ens en vam emportar un punt, que és el que ens va fer arribar primeres del grup. Les noies van afrontar molt bé els 3 partits amb molta intensitat i moltes ganes de guanyar i de realment salvar la categoria i demostrar que tenim el nivell com per estar un any més a segona.
Pel que fa a la resta d'equips del club, el cadet juvenil també va aconseguir l'ascens a segona catalana i el cadet ha acabat subcampiones del grup de tercera catalana. En futbol sala, el cadet C i el juvenil B van aconseguir l'ascens a segona catalana després de guanyar el playoff i amb aquests el club taronja suma un total de 7 ascensos d'equips de la base. Cadet B, cadet femení, a la B A i juvenil A, que ho van aconseguir gràcies a ser campions de Lliga, i el sènior B gràcies a la creació d'una nova categoria. D'altra banda, l'últim equip que es juga a l'ascens de categoria és el segona catalana de l'Hockey Club Castellà, que va arrencar un empat a 3 enfront del Sant Cugat en l'anada de l'eliminatòria. Jan Paul, Jan Canudes i Lluís Giral van ser els golejadors grana que deixen oberta la porta per aconseguir l'ascens d'aquest pròxim dissabte a la pista del Sant Cugat.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Divendres. Divendres passat, l'equipament juvenil La Fàbrica va organitzar el Mercat d'Intercanvia i Renova, una iniciativa d'intercanvi de roba adreçada a joves. L'activitat tenia com a objectiu donar una segona oportunitat a les peces de roba que ja no s'utilitzen, oferint una opció més sostenible i econòmica de renovar l'armari. L'accés al mercat era totalment gratuït. Per participar-hi, els castellanencs i castellanenques havien de portar una o més peces de roba en bon estat. Aquestes es bescanviaven per monedes d'intercanvi que posteriorment es podien fer servir per adquirir noves peces de roba d'entre les exposades. S'acceptaven tota mena de peces com samarretes, pantalons, jerseis, com fins i tot accessoris i complements. D'altra banda, des de l'organització asseguraven que tota aquella roba recol·lectada que no aconseguís un nou propietari seria donada a una entitat social. L'Arxiu Municipal de Castellà del Vallès ha organitzat aquesta setmana dues activitats per commemorar el Dia Internacional dels Arxius, que se celebra arreu del món demà, el 9 de juny, i la Setmana Internacional dels Arxius, que té lloc del 8 al 14 de juny i que enguany porta per lema Arxius per la Justícia, Drets, Memòria i Futurs. Així, d'una banda, el 9 de juny mateix, de 9 a 2, s'ha programat una jornada de portes obertes a l'equipament. L'objectiu és que les persones que tinguin interès a conèixer les instal·lacions d'aquest servei municipal, situat al número 74 del carrer Major, puguin visitar lliurement els diversos espai que el conformen i tinguin accés a diferents documents que s'hi custodien. La segona activitat tindrà lloc l'endemà, el dimecres 10 de juny, i consistirà en una visita guiada als refugis antiaeris del Pla de la Bruguera, construïts durant la Guerra Civil, amb l'objectiu de poder acollir la dotació que treballava a l'aeròdrom militar que es va bastir en aquesta zona.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Unes 200 persones van protagonitzar dissabte una marxa per Collserola per reclamar la reobertura del parc natural afectat des de fa més de mig any per les restriccions per la pesta porcina africana. Mobilitzats per la campanya Reobrim Collserola, es van trobar al parc de la Riera de Cerdanyola, des d'on van saltar el precinte i van caminar fins a Can Coll. Una de les impulsors de la campanya, Cristina Alier, va defensar que la proposta pretén reclamar la reobertura de l'espai natural després de més de 6 mesos de restriccions. També va qüestionar la gestió de la crisi sanitària per part del govern i va apuntar que les mesures s'haurien de centrar més en la protecció de les explotacions ramaderes. Els Mossos d'Esquadra van intentar frenar la marxa, tot advertint que podria comportar sancions i identificar els impulsors, però finalment els manifestants van prosseguir el seu pas sense incidents. No, només va ser identificat el conductor d'un vehicle BTC que sortia d'aquest camí. Després d'això, els agents van reforçar el precinte de l'entrada al parc, tot advertint que a la gent que s'hi acostava, que s'hi creuaven, se'ls identificaria. Aquesta setmana se celebra la 26a edició de la Festa del Cinema, una iniciativa que va néixer l'any 2009 i que s'ha anat consolidant any rere any. Des d'aquest dilluns i fins dijous, dia 11, tothom que vulgui pot anar al cinema per només 3,50 € l'entrada. A la nostra comarca hi participen les sales Yelmo Baricentro i Yelmo Sant Cugat, el Cinema Sant Cugat, el Multicinemes Eix Macià i Imperial de Sabadell i els Cinemes Parc Vallecinesa i Cinemes Catalunya de Terrassa. Posem el punt final a aquest informatiu d'avui dilluns 8 de juny. Us acomiadem els que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, el control tècnic, Albert Sant Andrés, els esports, i qui us parla, Jordi Rius. Res més que acabeu de passar una molt bona tarda.